Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de paraigües. Bon dia de vent, mala mar i pluja. Una depressió mediterrània regarà el nostre Empordà entre avui i demà. Tothom a punt.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 23 de novembre del 2021. Avui el principal titular continua sent pel temps, s'intensifica la pluja, baixen les temperatures, tindrem mala mar de seguida. Marc Vilà ens ho amplia ara mateix aquí a Palafrugell, des de l'estudi del Centre Cavallers, des d'on estem fent aquest programa. Veiem unes intenses nuvolades. Ara mateix tenim aquí 11 graus, 11 graus a Palamós i 9 graus a Cruïlles. En aquest dimarts, en què també us hem d'explicar una novetat d'ahir al migdia, que és que el pacte dels pressupostos entre el govern i els comuns també inclou per avançar en el conegut com el tren de la Costa Brava. Avui volem saber quina és la concreció d'aquest acord i li preguntarem a un diputat dels comuns que s'ha encarregat d'aquesta negociació, és el diputat Marc Parés. També hem d'explicar la detenció que s'ha produït a Pals per apunyalar un home, per apunyalar la seva parella. Els Mossos la van trobar en estat greu. La dona es troba a l'Hospital Trueta, tot i que no tem per la seva vida. També recuperarem les paraules, les sàvies paraules que ens va explicar ahir en Pau Sabrià, un estudiant de veterinària de família ramadera de Parlavà, que ens va explicar els riscos que viu en aquests moments el sector lleter de l'Empordà. I atenció a això, perquè cada vegada més tenim més ambient de Nadal, tots plegats. I una cosa que tornarà aquest any, si el coronavirus ho permet, que en principi sí, són les quines, que l'any passat van haver de desaparèixer perquè no podíem aglomerar-nos i fer molta festa, però aquest any tornen. Avui al Supermatí us explicarem en quins llocs de la comarca s'ha confirmat que hi haurà quines aquest Nadal. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Avui a la redacció d'informatius hi tenim la Maria Alzina, la Paula Brines, l'Anna Salvador i l'Eugènia Güell. Bon dia a totes.
Hola. Bon dia.
Però com dèiem que el principal titular del dia és pel temps, abans hem de començar saludant en Marc Vilà. Marc, bon dia.
Bon dia.
És un dia de paraigües, és un dia d'estar molt pendents del sol, de l'episodi de pluja que avui comença intensament. Aviam, Marc, quines novetats tenim per les properes hores?
L'episodi que ens planteja la meteorologia avui i els propers dies vinents ens fa recomanar la prevenció. La pluja, el vent i la mala mar estan assegurats avui. Si hem de fer la previsió amb rellotge en mà, avui el dia començarà ennuvolat, amb alguna pluja que aleatòriament es pot afectar durant el matí, migdia i primera part de la tarda. La part més quantiosa per intensitat com per acumulació serà a partir de la tarda, el vespre i la nit d'avui. Fins demà dimecres, que el dia serà amb pluja pràcticament a qualsevol hora. Hi ha acumulats a la nostra zona que podran acumular entre els 50 i els 100 mil·lilitres.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Gràcies, Marc. En els titulars d'avui, el pacte de pressupostos entre el govern i els comuns inclou un compromís per desenvolupar el tren de la Costa Brava. Així ho han explicat des de Catalunya en Comú. Li demanarem més detalls al diputat dels comuns, Marc Parés. I on ha tingut a Pals per apunyalar la seva parella?
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís aquest diumenge a 11:45 de la nit que hi havia una dona amb un tall al coll. Van anar al domicili, es van trobar la dona i van veure que l'home havia fugit. Els serveis d'emergències van portar la dona a l'hospital en estat greu, tot i que no perillava la seva vida.
El sector lleter de l'Empordà viu una situació molt crítica.
Ens ho va explicar ahir al Supermatí Pau Sabrià, un estudiant de veterinària de família ramadera de Parlavà, que ha enviat una carta a tots els mitjans de comunicació per denunciar aquesta situació. Assegura que amb les condicions actuals viure de la ramaderia és insostenible. Ara mateix explica que estan venent la llet sota preu de cost.
Tenim una situació del sector francament molt crítica i molt complicada i ara ens trobem que estem venent la llet sota preu de cost.
We'll be right back. Arriben les primeres quines de Nadal al Baix Empordà.
Els aficionats a les quines ja es poden preparar pel Nadal. Platja d'Aro, Palafrugell i l'Estartit ja han anunciat les primeres dates per les seves quines de Nadal. Aquest any encara hi haurà limitacions relacionades amb el coronavirus, com la distància de seguretat i l'obligació de dur la mascareta.
I encara en l'àmbit nadalenc, d'aquí a una setmana i mitja, Palafrugell engegarà els llums de Nadal.
Per combatre el fred es repartirà un bol de sopa a tothom, cuinada pels alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut del Baix Empordà. Un concert també de Rock and Roll Brothers, als Porxos del Mercat, tancarà la tarda.
La pandèmia no ha frenat el compromís amb el medi ambient del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà.
Durant el 2020, la xifra de residus generats va ser de 576, unes 337 tones de residus menys que l'any anterior. Gran part de la reducció és deguda a la baixada de l'activitat assistencial, però segueix la tendència a la baixa dels darrers anys. L'entitat de serveis sanitaris ha compartit una infografia amb totes les dades diferenciades per grups de residus.
I Xavier Sala i Martín analitza els reptes de l'economia Begú en una nova edició dels debats d'Economia de Begú, que es farà demà.
La sessió tindrà lloc dimecres 24 de novembre a partir de les 11:45 al Parador d'Aigua Blava. L'economista i professor de la Universitat de Colúmbia impartirà la ponència L'economia dels anys 20, reptes en la nova dècada, postpandèmia, geopolítics i tecnològics, com afrontar-los.
Són les 8 i 6 minuts, pràcticament 7 minuts. Avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia en Marc Casanovas.
Aquesta setmana a la feina m'han anunciat que a partir del gener s'acaba el teletreball. Per mi és una mala notícia, ja que ha estat un canvi important pel que fa a la forma de treballar, que va costar adaptar-s'hi, sí, però que actualment m'hi sento molt a gust. Puc dir que el teletreball m'ha fet més eficient a la feina, més productiu, i alhora que he gaudit de més qualitat de vida, he generat menys emissions i he fet menys quilòmetres amb el meu vehicle. Tots, o gairebé tots, vam descobrir que es podia teletreballar arran de veure'ns obligats a fer-ho amb l'aparició de la pandèmia de la Covid-19. És cert que moltes feines, i especialment aquelles relacionades amb el sector industrial, productiu, de serveis i l'atenció al públic, és pràcticament impossible fer teletreball, però no per aquest motiu s'ha de renunciar a teletreballar en aquests llocs que sí que es pot. Tots hem sentit a dir els darrers mesos que el teletreball ha vingut per quedar-se. Però com veieu en el meu cas i en molts altres, això no és així. Per què passa? Per quin motiu les empreses renuncien a un model que podria ser més productiu i més beneficiós per elles? Penso que la cultura laboral d'aquest país ens ha portat a l'antiga i falsa idea que allà on millor treballem és a una oficina. Aquesta és la idea de la cultura de l'esforç, però molt tonejada, per justificar la desconfiança i la necessitat de control que ens porta a preferir treballadors a l'oficina abans que treballadors eficients i fins i tot treballadors més feliços, és a dir, més productiu. Un company em deia que la clau està en la manca de confiança, manca d'objectius ben descrits i la gelosia entre els treballadors d'una empresa. Crec que és una mica tot plegat. Sincerament, crec que els treballadors que no fan res a casa tampoc fan res a l'oficina quan hi van. A més, el teletreball també és una petita acció per la lluita contra el canvi climàtic. En el meu cas, per arribar a l'oficina amb el meu vehicle, emetré anualment 4.600 kg de CO2. 4.600. A més, per emplenar el dipòsit de carburant del vehicle, em gastaré 2.500 euros anuals. Déu-n'hi-do. Senyors, el teletreball ha arribat com una eina d'emergència i, segons com, pot desaparèixer amb la mateixa espontaneïtat. El teletreball pot ser més eficient, productiu, sostenible i agradable que la presencialitat. Només són necessaris bons lideratges i altura de mires. Som-hi.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I més enllà del Baix Empordà, el govern podria aprovar, més enllà i dins del Baix Empordà, en aquest cas, perquè ens afecta a tots, el govern podria aprovar avui estendre l'ús del certificat Covid. Els membres de l'executiu han apuntat en diversos casos que es podria optar per ampliar l'ús del passaport Covid més enllà de l'oci nocturn, per exemple, en restaurants, cinemes i teatres, entre altres. Avui es reuneix la comissió delegada del govern en matèria de Covid per decidir en quins àmbits s'aplica aquest certificat Covid. La restauració, mentrestant, està en l'expectativa. Diuen que, clar, que si ha de servir per evitar mals majors, doncs endavant, tot i que, certament, doncs, implicarà un canvi logístic en els restaurants, perquè no podràs entrar si no ensenyes el codi QR a qualsevol bar i restaurant. Doncs el govern, aquests locals, aquest gremi, creu que bé, si abans si haurien de tancar, doncs millor aplicar el certificat Covid abans de tancar. El cas, però, és que tot això haurà de passar per la justícia i tenim un precedent que no és gaire favorable a les intencions del govern, perquè en aquest cas la justícia basca ha tombat aquest certificat Covid que havien demanat per l'oci nocturn i els restaurants. El Tribunal Superior de Justícia al País Basc argumenta que la mesura no és necessària ni proporcionada perquè afecta diversos drets. El fet, però, és que hi ha altres justícies i altres tribunals superiors d'altres comunitats autònomes que sí que han permès aquest certificat Covid. Per tant, veurem aviam què és el que decideix el català. Mentrestant, la llei de pressupostos de la Generalitat pel 2022 ja ha superat el primer obstacle. Pere Aragonès arribava sabent que es podia tramitar el debat d'ahir perquè va tancar un acord amb els comuns. Això ha generat crítiques per part de Junts per Catalunya que avisen que podria ser el preludi d'un nou tripartit. De fet, la crisi entre Aragonès, entre Esquerra i Junts, s'aguditza ahir mentre el diputat de Junts, Joan Canadell, feia el discurs al Parlament, un discurs molt dur contra Esquerra Republicana. El mateix president de la Generalitat va abandonar l'hemicicle en forma de protesta. I l'escriptor nord-americà Noah Gordon, autor de novel·les com El metge, L'últim jueu o El celler, ha mort als 95 anys en un escrit a la seva web i al Facebook oficial de l'escriptor. La família ha anunciat que Gordon ha mort a casa seva pocs dies després de celebrar el seu aniversari. I ara és el moment de la cançó del dia, una novetat que, aviam, potser si l'escolteu no us sembla gran novetat perquè tampoc no és molt diferent del que havien tret ara, però Blaumut ja ha avançat el seu nou disc amb el primer single, que es diu Ficció, i que és una cançó emotiva i vibrant, amb força, inèrcia potent als versos.
Tu eres tan a prop de l'idioma i del vers. T'intuï calor en un pur exterior. Jo que no era tu, tu tampoc eres jo. Abans de mirar vam entendre el perquè. Abans de sentir vam curar-nos la pell. Creus en la ficció, una premissa major. Jo que no era tu, tu tampoc eres jo. Pagaves primer. La curiositat va tornar-s'hi després. Vam trobar la clau amagada al mitjó. Jo que no era tu, tu tampoc eres jo. Encaixava cada raó.
l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
El 27 i 28 de novembre vine a Torroella de Montgrí a la Gran Fira Agrícola, Ramadera i Comercial de Sant Andreu.
Mercat d'artesania, maquinària agrícola, concessionaris de vehicles, visites teatralitzades, concurs de gossos d'atura, memorials Jordi Muixac, zona equestre, espai amb animals de granja, mostra d'entitats, espectacles infantils.
Informa-te'n a firasantandreu.cat.
Els divendres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Capital, són perquè no paris de ballar.
La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme.
No paris de ballar.
No paris de ballar.
Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, sóc en Nacho Tarrés, dels Gossos, i faig aquest àudio perquè tinc moltes ganes de felicitar a la gent que durant 20 anys han donat forma a Ràdio Capital de Pals. Moltes gràcies pel vostre suport que sempre heu donat a la música del país i desitjo que, com a mínim, per 20 anys més podeu fer seguir fent aquesta bona ràdio. Una abraçada i per molts anys.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Ràdio.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Som al supermatí de Ràdio Capital, emetent en directe des del Centre Cavallers de Palafrugell, des de l'estudi Juli Pedrero. Avui comencem l'informatiu mirant el cel. Hem d'estar pendents de l'episodi de pluja que avui comença. De moment encara no plou. Veiem una mica el sol, però ja veiem nuvolades intenses. Amb en Marc Vila hem de repassar quina és la previsió del temps per les properes hores. Marc, endavant.
La meteorologia d'avui dimarts a la nostra comarca ve explicada per dos grans avisos que el servei meteorològic té activats. Avís per intensitat de pluja de més de 20 mil·lilitres en mitja hora i amb xàfecs que podran ser tempestosos i estones violents, i avís per estat de la mar amb onades de més de 2,5 metres d'alçada i mar de fons de llevant. I tot i que l'avís per acumulació de pluja de més de 200 mil·lilitres en 24 hores només està activat a la zona empordanesa de l'Alt Empordà i a la nostra zona baix empordanesa no, cal que el tinguem en especial alerta també, perquè potser l'acumulant no serà tan alt, però esperem que plogui bastant. I és que estem davant d'una depressió mediterrània que impulsarà vents humits de llevant en superfície i, a més, s'hi sumarà una massa d'aire fred en alçada que alimentarà l'episodi i el farà quantiós com fa temps que no teníem. L'episodi que ens planteja la meteorologia avui i els propers dies vinents ens fa recomanar la prevenció. La pluja, el vent i la mala mar estan assegurats avui. Si hem de fer la previsió amb rellotge en mà, avui el dia començarà ennuvolat, amb alguna pluja que aleatòriament es pot afectar durant el matí, migdia i primera part de la tarda. La part més quantiosa, per intensitat com per acumulació, serà a partir de la tarda, el vespre i la nit d'avui, fins demà dimecres, que el dia serà amb pluja pràcticament a qualsevol hora, i amb acumulats a la nostra zona que podran acumular entre els 50 i els 100 mil·lilitres. De cara a dijous encara quedarà inestabilitat i sobretot el que quedarà serà l'ambient molt més fred. En episodi així, les temperatures no són notícia ni per baixes ni per altes, i els mercuris quediran als 9 graus mínims i, evidentment, com que no hi haurà gaire insolació, la màxima serà curta de 14 graus. La recomanació en aquests casos és clara, anar seguint les diferents informacions meteorològiques minut a minut, i sobretot ser previsors i fer cas dels avisos que es vagin generant des de l'administració competent.
Doncs si voleu seguir-ho minut a minut, com deia en Marc,
torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i 20. El tren de la Costa Brava pot haver fet un pas important aquestes últimes hores després de l'acord entre els comuns i el govern per aprovar els pressupostos de la Generalitat, almenys per permetre que passin a tràmit i, en tot cas, segurament també per aprovar-los. Per què ho diem, això? Doncs perquè en el comunicat que van fer els comuns ahir a la tarda i al migdia explicant aquest acord entre el govern, concretament entre Esquerra i Catalunya en Comú, explicaven que aquest pacte inclou un compromís per impulsar projectes com, diuen, el tramvia de la costa del Camp de Tarragona, del Bages i també el de la Costa Brava. Avui li volem preguntar al diputat del Comú Podem, Marc Parés, que s'encarrega de negociar aquest assumpte en concret, el tema de la mobilitat. Volem preguntar-li què hi ha de cert o què hi ha de concretat en aquesta qüestió, si realment podem considerar que el tren de la Costa Brava està més a prop ara que mai, i si hi ha dates, si hi ha xifra d'inversió, si hi ha alguna notícia més o algun element més que puguem explicar. Avui en parlarem amb en Marc Parés, que és diputat d'En Comú Podem al Parlament. Però abans hem d'explicar una situació bastant lamentable que hem explicat a les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys per presumptament un apunyalament a pals. Se l'acusa d'apunyalar la seva parella. La dona es troba greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís aquest diumenge a 11:45 de la nit que hi havia una noia amb un tall al coll. Van anar al domicili, es van trobar la dona i van veure que l'home havia fugit. Els serveis d'emergències van portar la dona a l'hospital en estat greu, tot i que ara no perilla la seva vida. Es va engegar un dispositiu policial per trobar el suposat autor i el van acabar detenint també a Pals.
En un comunicat, l'Ajuntament de Pals denuncia, condemna aquest acte violent masclista. Diuen, l'Ajuntament de Pals condemna enèrgicament l'apunyalament d'una dona, com dèiem, ferida greument, ingressada a l'Hospital Trueta, presumptaments en mans de la seva parella la nit de diumenge a Pals. El consistori municipal ha reiterat el rebuig frontal a qualsevol forma de violència exercida contra les dones i lamenta profundament els fets ocorreguts. També l'Ajuntament referma el compromís per implementar polítiques d'igualtat, diuen en aquest comunicat, i crear espais segurs per les dones que pateixen violències. I recorden que per les dones que pateixen qualsevol tipus de violència masclista hi ha a disposició diferents serveis electrònics i de telèfon per atenció i emergència. Són els 900-900-112, el telèfon gratuït confidencial que presta atenció a les 24 hores del dia, i si en situació d'emergència es pot trucar al 112. Les 8:23. El sector lleter català i el de l'Empordà passa per un dels moments més crítics de la història. Així comença la carta que Pau Sabrià, estudiant de veterinària de família ramadera de Parlavà, ha enviat a tots els mitjans de comunicació per denunciar la situació que viu actualment el sector. Ahir al Supermatí vam parlar amb ell per saber més detalls sobre el tema i ens va explicar i ens va deixar clar el seu amor per la seva professió i per la tradició que li han traslladat els seus pares i els seus avis, i la intenció que té claríssima de poder seguir treballant-hi, però les dificultats que li posa el sistema. Anna Salvador.
Exacte, Sabrià explica que han pujat els preus de les matèries primeres com els cereals, la llum, el gasoil o els recanvis. En canvi, assegura que el preu de la llet és el mateix que fa 40 anys. Explica que ara mateix estan venent la llet sota preu de cost.
Tenim una situació del sector francament molt crítica i molt complicada. Estem cobrant la llet al mateix preu que la cobraven els meus pares quan eren petits, 0,30 euros al litre, i tenim, ja veníem d'una situació doncs, cobrant aquest preu de la llet amb uns costos i amb uns marges molt, molt estrets, però és que ara ens hem trobat que els costos de les matèries primes s'han enfilat fins a valors mai vistos. I estem parlant del preu dels cereals, estem parlant del preu de la llum, del gasoil, dels recanvis, i ara ens trobem doncs, que estem venent la llet sota preu de cost.
Pau Sabrià ha explicat que la seva família és de tradició ramadera i es mostra molt preocupat pel futur de granges com la seva, granges petites de poques vaques. En el comunicat explica que en el que queda d'any tancaran 8 granges de vaques de llet al Baix Empordà. Això, tal com diu ell mateix a la carta, demostra el perill d'extinció del model de ramaderia familiar, un dels últims grans reductes d'una manera de ser i d'entendre la vida molt particulars. A més, destaca que el tancament de les granges afecta a molta gent.
Si tanquen aquestes 8 granges, vol dir que desapareixen 8 masos amb centenars d'anys d'història i també d'històries, i que desapareix aquesta manera de fer que comentava, i aquesta manera d'entendre la vida, i que el veí, que, i ho torno a repetir, el veí que els ajuda amb les feines del camp, doncs també en queda ressentit, i els veterinaris de la zona, i el mecànic i el lampista del poble, i la cooperativa de pinsos, perquè, ho torno a repetir, perquè és que crec que és molt, molt important, que d'una granja familiar no només en viu la família ramadera, sinó que en viu molta altra gent.
És per això que, per començar, Pau Sabrià denuncia la falta de drets laborals en el sector.
Si contéssim les hores que un ramader passa a la granja o al camp, doncs dissabtes, diumenges, i festius, i plogui, faci fred, calor o nevi, doncs si ho traslladéssim a qualsevol altre sector, doncs potser molta gent reflexionaria i fins i tot es posaria les mans al cap. I també parlant de drets, doncs el dret, per exemple, i em torno a refermar, a cobrar un preu just pel producte que produïm, i el dret, per tant, de poder-nos guanyar la vida amb el que fem, i crec que això ens ho mereixem i que ha de ser un dret bàsic.
Per tot plegat, assegura que l'única solució possible per aquesta crisi ha de venir per part de les administracions, en forma de llei.
Però per resoldre la part econòmica, crec que l'única manera és establir una llei, i crec que l'administració ens ha d'ajudar i ha de ser capaç de fer-ho, que fixi el preu mínim de compra al productor i de venda al consumidor. I d'aquesta manera, doncs, evitaríem l'especulació, evitaríem el fer servir la llet com a producte reclam a les grans superfícies, per aconseguir, doncs, revertir aquesta situació, i que la gent de pagès i els ramaders i les granges familiars, doncs, ens podem guanyar la vida amb el que realment ens agrada.
I aquest any el Baix Empordà hi torna, això.
49 88
Et recordo que hem de parlar,
71
Són les quires. 21 I és que aquest any tornen les quines al Baix Empordà. Comencem a conèixer quines són les primeres quines d'aquest Nadal, les primeres que s'han confirmat. Les primeres poblacions que han donat a conèixer aquestes primeres dates han estat Platja d'Aro, l'Estat Crític i Palafrugell. De fet, estem escoltant un cas, una quina del 2016 de Palafrugell. Tenim ganes de tornar-hi, esperem que durant aquestes properes setmanes hi hagi més pobles que es vagin sumant en aquesta llista.
De moment, aquestes tres poblacions han estat les primeres en anunciar les seves quines. Platja d'Aro presenta la seva quina Fric, amb una data única el 12 de desembre. La quina del Centre Fraternal a Palafrugell i la gran quina de Nadal a l'Estartit se celebren durant diversos dies entre els mesos de desembre i gener. El coronavirus, però, ha afectat el funcionament d'aquests esdeveniments. És un espai on es reuneix una gran quantitat de gent i és obligat portar mascareta i mantenir la distància de seguretat. Els aforaments són limitats i per això moltes de les quines anunciades han decidit fer una venda anticipada d'entrades. Ara, caldrà esperar durant les pròximes setmanes a l'anunci d'altres quines del Baix Empordà. Falta saber les dates d'esdeveniments tan coneguts com la quina gastronòmica dels Dracs de la Bisbal d'Empordà, la quina solidària de Pals o la quina eròtica dels Merlots a Santa Cristina d'Aro.
I en les properes hores també podríem sentir, en les properes hores, no, d'aquí una setmana i mitja, de fet, però ens podem imaginar l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, fent això.
3, 2, 1, 0! Arranca la luz, arranca la Navidad. Y en este momento, todos los que están en la Estación Espacial Internacional están enfocando y viendo...
No acabem de veure Josep Piferrer, igual que Abel Caballero, encenent els llums de Nadal de Palafrugell, eh? L'alcalde, aquest que sentia més l'alcalde de Vigo, que va engegar els llums ara fa uns dies, i d'aquí una setmana i mitja engegaran les llums a Palafrugell i recuperaran aquest acte d'encesa de llums que ja era tradicional. L'encesa de la llumenant bisbalenc tindrà lloc divendres 3 de desembre, per tant, no aquest divendres, sinó l'altre, a les 7 de la tarda a Plaça Nova, on, com l'any passat, s'instal·larà un arbre de 6 metres d'altura. Aquest any els encarregats de prémer el botó seran en Nacho Pascual, antic director del CAP, i la doctora Montserrat Verdaguer com a representants de la lluita contra el coronavirus.
D'aquesta manera es recupera l'acte d'encesa de llums de Nadal després que l'any passat es cancel·lés per la pandèmia, tot i que es va mantenir l'enllumenat ornamental en els carrers, avingudes i places de la vila. Durant l'acte a Plaça Nova se servirà un bol d'escudella al públic assistent i aquesta iniciativa compta amb la col·laboració dels alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Baix Empordà, que són els encarregats de preparar aquest plat tan típic d'aquestes dates. Amb aquesta participació, l'Institut de Baix Empordà dona visibilitat a la tasca que porten a terme els alumnes a l'escola durant aquest procés de formació i la novetat d'aquest any serà el concert de Rock and Roll Brothers organitzat per l'Institut de Promoció Econòmica als porxos del mercat a partir de 7:45 del vespre.
I ara parlàvem de responsables del sector sanitari de l'Oix Empordà, que seran els encarregats d'engegar els llums de Nadal d'aquest any a Palafrugell. Doncs bé, la pandèmia del coronavirus ha tingut un fort impacte en tots els nivells en els serveis de salut integrat del Baix Empordà, el CIBE. No obstant això, han seguit mantenint el seu compromís amb el medi ambient.
Durant el 2020, la xifra de residus generats va ser de 576, unes 37 tones de residus menys que l'any anterior. Gran part de la reducció és deguda a la baixada de l'activitat assistencial, però segueix la tendència a la baixa dels darrers anys. Una infografia dels serveis assistencials mostra com l'impacte de la pandèmia ha sigut diferent segons la tipologia de grups de residus. En el primer grup, o residus domèstics, hi hauria el paper cartró, envasos, vidre i orgànica, i s'han generat més d'una tercera part dels residus, amb 200 tones. En global s'ha produït un lleuger augment respecte al 2019, a causa d'una menor segregació de residus a causa de la pandèmia. Al grup 2 hi haurien els residus sanitaris i de rebuig, i és on hi ha hagut més reducció. S'ha passat de les 374 tones del 2019 a les 322 del 2020. Això és degut al fet que durant l'estat d'alarma tot residu relacionat amb la Covid-19 era considerat perillós i, per tant, del grup 3. En aquest grup és on es dipositen tots els residus catalogats com a risc biològic i, per tant, perillosos, com per exemple, punxants o tallants. A l'últim grup, el grup 4, hi van els medicaments, citostàtics i material químic. Per la reducció de l'activitat assistencial, també s'ha vist reduint la generació de residus en aquest apartat. En concret, s'ha passat de 30 tones a 11 tones.
El cas és que aquesta setmana és la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, no?
Enguany se celebra la 13a edició de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que té lloc del 20 al 28 de novembre. L'iniciativa neix amb la finalitat de sensibilitzar sobre la prevenció de residus, donant a conèixer estratègies de reducció de residus, fomentar accions sostenibles i propiciar canvis en comportaments quotidians. Aquest any es posa èmfasi en el binomi de comunitat circular i comunitat sostenible, per tal de treballar plegats per un planeta residu zero.
De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Avui hem invertit els papers. Avui començarem ara 2:15 amb la secció. Avui parlem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal i més tard farem l'entrevista del dia.
A Ràdio Capital volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Som al Supermatí de Ràdio Capital. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Parlem de tecnologia i de d'oci digital, de tecnologia, de notícies tecnològiques amb en Josep Lluís Vidal, com cada dimarts. I el primer titular, clar, fa referència a una notícia, una qüestió que és absolutament d'actualitat. Estem en ple Black Friday. No sé si tu tens previst comprar-te alguna cosa, si has vist alguna oferta ja d'aquesta Black Friday ampliat, perquè ja no és només Black Friday, és Black Week i Black Month. Però sí, volíem parlar de la seguretat, no?, sobre aquest, aquests dies.
Sí, sí, sobretot això, més que ofertes en concret. Jo, la veritat és que estic una mica saturat de banners, de notificacions i de mails i de missatges. Sí. Black Friday, ja fa 3 setmanes que estem amb el Black Friday, sí. I la veritat és que estic una mica... que s'acabi ja, però és que després d'això hi ha el Nadal, saps? I després els Reis, i després les rebaixes. I és una mica com aquesta figura consumista que cada any ho diu bé.
L'altre dia mirant la tele, cosa que cada vegada fem menys, no?, el fet de posar la televisió lineal, i em va sorprendre que ja estem en els anuncis de joguines, no?, perquè els nens sabien què demanen els Reis.
Clar, pensa que estem en campanya de Nadal des de finals d'octubre.
Sí.
Vull dir que...
Bueno,
molt fort, no?
Ara ho sentíem, vull dir que ja està, ja, demà em sembla que encenen els llums de Nadal de Barcelona i els propers dies ho faran per aquí també, vull dir que...
De fet, aquest cap de setmana és el tret de sortida de gaire... De fet, hi ha alguns pobles, no sé exactament on, ara no recordo on exactament, però ja s'han encès els llums de Nadal, però aquest cap de setmana que tenim ara aquí a la vista és el que pràcticament tots els pobles ja encenen els seus llums de Nadal.
Mm-hmm.
Ens hem tornat bojos o què? O sigui, és que faltarà un mes encara.
Sí, sí, sí.
Per Nadal.
I clar, això també, el temps ens indica, l'època en què estem ens indica que moltes compres es fan per internet i això ens ha de tenir alerta, no? pel perill
clar.
Que suposa per la nostra seguretat, les nostres dades i els nostres diners.
Clar, al final quan totes les persones, les bandes, fins i tot les màfies que hi ha al darrere dels atacs hacker, dels que es dediquen a robar de les personals, a fer phishing, etc, doncs aprofiten moments com aquest, no? Moments en els que hi ha un especial moviment, un especial augment de transaccions, de cerques, de compres, de moviments de diners, no? Al final, de fet, això tampoc és nou a nivell... sí que a nivell tecnològic, no? És una cosa que passa des de fa uns anys, des que hi ha un ús més massiu d'internet i d'accés a internet, sobretot des dels mòbils, però, per exemple, jo recordo comunicats dels Mossos d'Esquadra i de la policia de fa anys que i de fet encara es donen, no? Alerten que, sí. Per exemple, a finals de mes les persones grans vagin en compte a l'hora d'anar als caixers a treure la pensió, no? Perquè hi ha un cert grup de persones que saben que hi ha moltes persones d'una determinada edat que a partir del dia 25, quan cobren la pensió, doncs van als caixers automàtics a treure grans quantitats de diner en metàl·lic. Amb això el que vull dir és que els delinqüents, siguin tecnològics o no, el que aprofiten són moments concrets en els que hi ha un moment de moviments per assetjar, per robar, per intimidar, per fer de les seves, no? I això a internet és especialment escandalós, no sé, no surt l'adjectiu, especialment...
Alarmant.
Alarmant, exacte. Perquè, clar, mou moltíssima gent, hi ha molts milions de persones, Amazon, per exemple, concentra una quantitat brutal en determinats dies de comandes, que no sé jo com els servidors web li aguanten tot això, i la veritat és que, a més, el problema d'internet és que és molt silenciós, és que al final ens poden estar robant les dades i nosaltres no ser conscients d'això. És molt fàcil que en el nostre telèfon o en el nostre dispositiu es coli el que se'n diu un programa de porta trasera, no? Que al final no afecta per res la majoria de vegades el funcionament del dispositiu. Nosaltres no notem res estrany, però el que està fent és aprofitar algun tipus de forat de seguretat que té la nostra plataforma, bé perquè no la tinguem actualitzada, bé perquè hi ha un forat de seguretat que no s'ha descobert encara i no s'ha solucionat, doncs per robar les dades que estem fent servir en aquella transacció. Clar, què podem fer els usuaris davant de tot això?
Clar.
A veure, realment, si es tracta d'un forat de seguretat d'Android, d'Apple, de qui sigui, evidentment, no podem fer gaire res, més que assegurar-nos que tenim la plataforma actualitzada. Això és molt important. Si estem en un ordinador, doncs és molt probable que ens hem d'assegurar també que l'antivirus estigui actualitzat. Amb un mòbil també n'hi ha antivirus, el que passa que potser el millor, no sé si són, no sé fins a quin punt són tan útils, però vaja. Després també aquí ja entren una sèrie de recomanacions que quasi segur anirien de la mà de totes les que ens donen les administracions públiques i que al final són una mica de sentit comú, no? És a dir, no facis cas, sí que és veritat, estem en un temps d'ofertes molt cridaneres, però no facis cas d'ofertes excessivament cridaneres. O sigui, jo recordo que quan
venia
Nadal, clar, van sortir un munt d'informacions deien que podies aconseguir Netflix per 3 euros o per 2 euros, no? Vull dir, coses que no sé, que ja tenen una mica de olor a sospita, no?
Sí.
Ofertes massa atractives. Després, vigila molt els enllaços que t'arribin per qualsevol lloc, per SMS, perquè arriben els enllaços per SMS, per WhatsApp, per qualsevol aplicació de missatgeria instantània, per correu electrònic, algun, fins i tot missatges amb un link que t'enviï a algun contacte conegut. Ah, com que és de Pepito, ja està bé, no? O sigui, és de confiança. No, perquè aquesta persona pot tenir hackejada la seva màquina i pot estar enviant missatges sense que ell ho sàpiga en el seu nom. Per tant, mirem ben bé quins són aquests enllaços i si no sabem ben bé a on estan apuntant aquests enllaços, millor no fem clic, perquè fent clic a un enllaç sospitós el que podem fer és precisament descarregar aquest programa de porta trasera que comprometria la seguretat del nostre dispositiu. I després, al final, com sempre, no? Una mica comprar en llocs que com a mínim ens inspirin confiança, que tinguin molt clar quina és la política de devolucions, la política de protecció de dades i de privacitat, que tingui realment identificat quin és el propietari i a qui reclamar en cas de disconformitat. Vull dir, no comprem a qualsevol lloc, tampoc, no? És una mica quatre consells que haurien de ser de sentit comú, eh?
Posar-hi però... seny, no? Posar-hi sentit comú, això que dius.
Posar una mica de seny i no deixar-nos portar per aquest bombardeig de inputs sobre Black Friday i Nadal.
Molt bé. Dos titulars ràpids. Spotify ja mostra les lletres de les cançons.
Sí, això és una informació que m'ha cridat una mica l'atenció, no? Perquè automàticament quan l'he llegit el titular he pensat, mira, un karaoke, no?
Sí.
És una mica com això, no? Doncs mira, ara ja és una funció que està activada i que es pot gaudir directament pots agafar una cançó que t'agradi molt i veure la lletra de la cançó. Si no, vas anar a Google i buscar, jo què sé, Adele no sé quantos lírics, no? I que surti la lletra de la cançó per poder-la cantar a todo trapo, que diuen, no? Al cotxe o a casa o a la dutxa, on sigui. Bueno, és una funció curiosa que ve a complementar el servei de música en streaming líder del món.
Molt bé. I si teniu algun dispositiu Apple, que sapigueu que ja podeu reparar-los a casa.
Això també m'ha cridat molt l'atenció, perquè precisament venim d'Apple, no? O sigui, perquè Apple és aquest món tan tancat, tant a nivell de software com a nivell de hardware, ja no et dic, no? I ara resulta doncs, que han anunciat que per l'any vinent, almenys de moment als Estats Units, permetran que els usuaris més avançats, els més magnites, els que tenen més coneixements d'informàtica, d'electrònica, doncs, puguin reparar els seus dispositius i això no invalidi la garantia. És a dir, Apple el que farà serà proporcionar les peces originals homologades pels seus enginyers, perquè, no sé, per exemple, si se t'espatlla un disc dur o se t'espatlla una targeta de memòria, doncs la puguis canviar tu a casa sol·licitant només el recanvi original. A més, també han anunciat que si se li posa un altre dispositiu que no sigui l'original, ja no s'invalidarà la garantia, tot i que l'aparell mostrarà un avís de «Ep, has posat aquí un dispositiu que no és original».
Això és nou perquè Apple fins ara eren molt tancats, no?
Clar, és això que deia, no? O sigui, Apple és un ecosistema supertancat i ara doncs, han obert aquesta possibilitat. Pensa que els serveis tècnics d'Apple estan superrestringits a nivell d'implantació. Vull dir, n'hi ha 2.800 punts de reparació a tot el món.
Clar,
vull dir, que no tothom pot reparar una màquina Apple, no? I han sigut sempre molt gelosos d'això, o sigui, vull dir, fins ara tu tenies un problema amb un iMac o amb un iPhone i forçosament l'havies de portar o a una botiga Apple o al servei tècnic oficial trucant per telèfon i que te'l vinguessin a recollir.
Clar.
Vull dir que també és interessant això.
Molt bé, doncs aquestes són els titulars que volíem destacar a nivell tecnològic. Josep Lluís, gràcies i fins la setmana que ve, que tinguis molt bona setmana.
Que vagi bé igualment, adeu.
Adéu. De seguida tornarem i parlarem del tren de la Costa Brava.
El 27 i 28 de novembre vine a Torroella de Montgrí a la Gran Fira Agrícola, Ramadera i Comercial de Sant Andreu.
Mercat d'artesania, maquinària agrícola, concessionaris de vehicles, visites teatralitzades, concurs de gossos d'atura, memorial Jordi Muixac, zona equestre, espai amb animals de granja, mostra d'entitats, espectacles infantils.
Informa't a firasantandreu.cat.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica. Però no tots els gasoils funcionen igual.
A l'estació de servei Corsà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Corsà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Bé, soc Joan Vigues, regidor de promoció econòmica de Palafrugell. Vull aprofitar per felicitar Ràdio Capital. La promoció sense la comunicació és com un alioli sense ai. La veritat és que amb l'era de la comunicació heu sigut vitals i espero que aquesta felicitació us pugui ser també d'aquí 30 anys us la pugui fer. Felicitats i a treballar.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
Amb Marc Clapés.
Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat.
Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Atenció, arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas número 7 de la Bisbal. I ara aprofita l'oferta del Black Friday. Entrega i recollida d'electrodomèstics gratis.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Cançons que sents, que quan les sents et porten molts records.
Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.
Que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.
Ràdio Capital.
10 minuts i seran les 9 del matí. Som al supermatí de Ràdio Capital. Hem obert l'informatiu explicant-vos que el tren de la Costa Brava podria haver fet un pas endavant aquestes últimes hores, després que en Comú Podem i el govern hagin pactat el pressupost, el projecte de pressupostos, perquè entri a tràmit, han pactat l'admissió a tràmit dels pressupostos, i segons va explicar en Comú Podem en un comunicat, una de les mesures que haurien acordat és impulsar la mobilitat en tren i concretament impulsar el tramvia de la Costa Brava. Avui volem preguntar-li per això i volem que ens en doni tots els detalls el diputat d'en Comú Podem, Marc Parés. Bon dia.
Hola, bon dia.
Fins a quin abast té aquest acord? És a dir, s'ha acordat que estudiar, s'ha acordat promoure'l, perquè el comunicat que vau fer entra en poc detall.
Bé, nosaltres el que hem plantejat en realitat en aquest acord és una transformació de la mobilitat al conjunt del país. Nosaltres el que defensem és que cal fer una aposta decidida per fer de Catalunya un país de trens, i això vol dir invertir en ferrocarril fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. I aleshores aquí és on hem situat diferents projectes que caldria començar a impulsar. Un d'ells, per exemple, és el tren tramvia del Camp de Tarragona, que és un projecte que ja està més avançat i que el que hem, compromís que hem arribat és doncs, que començaran les obres aquest any 2022. Un altre, per exemple, és el tren tramvia del Bages, en què ja hi ha un estudi informatiu i, per tant, del que es tracta doncs, és de començar ja la redacció del projecte perquè pugui tirar endavant. I en el cas de la Costa Brava, es tracta d'un projecte, el projecte de tren tramvia, que és un projecte reivindicat pel territori, però en el qual el govern de la Generalitat encara no ha fet ni tan sols el primer estudi informatiu i, per tant, doncs, no hi ha ni tan sols una estimació pressupostària de quan podria costar aquest projecte, a diferència dels altres dos doncs, que estan més avançats. Per tant, en el cas de la Costa Brava, el que hem acordat, diguéssim, és que durant aquest any 2022 es realitzi el primer estudi informatiu que doncs, dissenyi les diferents alternatives de traçat, que pressuposti quant costaria el tren tram de la Costa Brava i, per tant, en definitiva, és fer el primer pas doncs, perquè aquest projecte comenci a veure la llum. No? I, per tant, aquest és el punt on estem. En la mesura en què era un projecte doncs, que no tenia ni tan sols un primer estudi informatiu, el que fa cal és començar a fer els primers passos i això és el que hem acordat en el cas del tren tramvia de la Costa Brava. Nosaltres ho valorem molt significativament, molt positivament, perquè, òbviament, amb els diferents projectes que comencem a posar en marxa, creiem que comencem a canviar la mobilitat del país. Ara bé, és cert que el tren tram de la Costa Brava no el veurem executat el proper any, sinó que passaran encara uns anys abans, no? Doncs després d'aquest estudi informatiu es redacti el projecte i es pugui començar a executar, no? Però en qualsevol cas estem posant sobre la taula doncs ja amb implementació un projecte que per nosaltres és cabdal.
Home, és cridaner, és rellevant que per primera vegada després de molts anys torni durant aquest any que ve es pugui posar per escrit en un document oficial l'existència d'un objectiu que hi hagi tren aquí a l'Empordà, al Baix Empordà concretament, perquè l'última vegada que se'n va parlar de forma oficial és abans de la crisi, és durant el tripartit, és mentre era conseller Quim Nadal, però des de llavors el projecte ha desaparegut i tot el que teníem fins ara eren bones paraules per part dels partits. Van passar tots ho explico perquè els oients en siguin conscients i ho recordin, durant la campanya electoral de les últimes eleccions catalanes van passar per aquest programa tots els candidats per Girona i tot eren molt bones paraules, però després a l'hora de concretar en programa de govern no hi ha hagut cap més detall. Per tant, la novetat...
Sí, digui. No, exacte, que nosaltres el que aconseguim, diguéssim, és passar de les paraules als fets, no? I parlant de les bones paraules en què tothom quan se li pregunta, doncs ningú s'hi oposa, però al final aquí el que cal és a començar a desenvolupar el projecte i posar-hi recursos, i això és el que nosaltres hem posat sobre la taula en aquesta negociació de pressupostos, i aquest és un dels projectes que hem aconseguit doncs, començar a tirar endavant, no? I en aquest sentit doncs, també és cert doncs, que la negociació l'hem hagut de fer en molt pocs dies, no? I per tant no hem acabat de concretar el detall de tot l'acord. Hi haurà altres, no? Continuarem negociant aquests dies també doncs, per altres millores en l'àmbit ferroviari, en l'àmbit del transport públic, i en el cas del tren tram de la Costa Brava el que intentarem fer aquests dies és avançar doncs, en alguns detalls de per on hauria d'anar aquest primer estudi informatiu, no? Que nosaltres entenem doncs, que agafar la idea aquesta del tren tram de la Costa Brava vorejant al massís de les Gavarres, no? I per tant doncs, passant per tots els municipis del voltant de les Gavarres, però al mateix temps que aquest estudi informatiu també incorpori la viabilitat, l'anàlisi dels diferents ramals que haurien de sortir d'aquest tren de circumval·lació a les Gavarres. No? Aleshores, estic pensant, per exemple, amb el ramal cap a l'aeroport, estic pensant amb el ramal cap a Banyoles i Olot o amb altres possibles ramals cap a Lloret o cap a Torroella, no? Per tant, bé, tots aquests elements haurien d'estar dins d'aquest primer estudi informatiu i, òbviament, doncs, després, quan això es comencés a executar en pressupostos d'anys posteriors, doncs ja s'hauria de veure per on es comença, quines són les prioritats, etc. Però en aquest primer estudi informatiu nosaltres volem que s'inclogui tot, per tant, no només la circumval·lació al massís de les Gavarres, sinó també els diferents ramals, incloent també doncs, el Banyoles-Olot.
Per aclarir-ho, perquè ja ho ha dit vostè que aquesta negociació s'ha fet en molt pocs dies, és a dir, el pacte és concretament fer l'estudi informatiu, o fer l'estudi informatiu és el que des d'En Comú Podem han posat sobre la taula?
No. Fer l'estudi informatiu és l'acord. Nosaltres, òbviament, ens hagués agradat anar molt més enllà, però també és veritat que els temps són els que són. I que, per tant, que en un any, doncs, la capacitat executiva que tens, doncs, bueno, et donarà per fer l'estudi informatiu, podries haver fet alguna coseta més, no? Però en un any pots fer poca cosa més, no? Per tant, el que demanem és, bueno, doncs, en aquest primer any, doncs, que es faci aquest estudi informatiu per després, en l'any següent, continuar ja amb la redacció del projecte i la subsegüent, doncs execució, no? Però, per tant, la partida pressupostària que hem aconseguit en l'acord és una partida pressupostària per la redacció de l'estudi informatiu. Per tant, això sí que està clarament acordat.
Per tant, això apareixerà en el projecte dels pressupostos escrit.
Sí, exactament. És a dir, òbviament ara, justament per les característiques com s'ha produït aquesta negociació, que és que ja hi havia un projecte de pressupostos sobre la taula i que, per tant, això també doncs, limitava molt els marges de negociació, no? Vull dir, no us avorriré ara amb qüestions tècniques, però el fet que ja hi hagués un projecte entrat fa que les possibilitats de la negociació siguin més limitades. Aleshores, el que podem fer ara, i és el que hem acordat, és que en el tràmit d'esmenes d'aquest projecte de pressupostos doncs incorporem allò que estem acordant, i una de les qüestions doncs, que s'incorporarà és específicament una partida per la redacció d'aquest estudi. Sí, sí.
Ahir des de Junts per Catalunya el que deien era no permetrem que s'apliqui qualsevol canvi que no sigui el que ja havia redactat el conseller Giró des del seu departament d'Economia. El fet però és que esperem que en això no s'hi oposin, perquè la seva candidata i ara consellera d'Universitats, la seva candidata per Girona, va ser la candidata que es va mostrar més clarament a favor d'aquest projecte quan li van preguntar per aquesta qüestió aquí en aquest programa. Per tant, esperem que això almenys es salvi.
Sí, bé, aquí les qüestions nosaltres no entrarem a valorar, diguéssim, doncs les discrepàncies que puguin tenir els dos socis de govern. A nosaltres, en qualsevol cas, el que tenim claríssim és que hem arribat a un acord amb el govern, amb el president, i el president representa el conjunt del govern, i per tant allò que hem acordat entenem doncs, que s'executarà, i així ho va manifestar públicament el president ahir, doncs, independentment de quin color sigui el conseller o consellera que ho hagi d'executar. En aquest cas, doncs, correspon al vicepresident Puigneró, que és de Junts per Catalunya, però vaja, l'acord és amb el govern i per tant entenem doncs, que òbviament no hi haurà problema per executar aquesta partida.
Marc Parés, diputat d'En Comú Podem, seguirem molt pendents de totes les negociacions que hi hagi les properes setmanes fins al redactat final del projecte de pressupostos que surti del Parlament. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Menys de 2 minuts per arribar a les 9 del matí. Seguim al Supermatí de Ràdio Capital, i ara el que farem serà fer un últim repàs a la previsió del temps, com cada dia, amb en Marc Vila. De moment, la pluja esquiva aquí la comarca. Hi ha alguns fronts de pluja que reguen ara mateix Barcelona i el Maresme, però de moment aquí a casa nostra estem esquivant aquesta línia de precipitacions. De fet, ara mateix aquí al centre Cavallers, des d'aquesta finestra amplíssima que tenim al carrer, doncs podem veure-hi sol, perquè hi ha sol, veiem el cel blau, però també núvols amenaçadors que en algun moment o un altre deixaran anar la pluja que està prevista. Volem saber quins són els detalls per les properes hores. Marc, endavant.
L'episodi que ens planteja la meteorologia avui i els propers dies vinents ens fa recomanar la prevenció. La pluja, el vent i la mala mar estan assegurats avui. Si hem de fer la previsió amb rellotge en mà, avui el dia començarà ennuvolat, amb alguna pluja que aleatòriament es pot afectar durant el matí, migdia i primera part de la tarda. La part més quantiosa per intensitat com per acumulació serà a partir de la tarda, el vespre i la nit d'avui. Fins demà dimecres, que el dia serà amb pluja pràcticament a qualsevol hora. Hi ha acumulats a la nostra zona que podran acumular entre els 50 i els 100 mil·lilitres.
Gràcies, Marc Vilà. Ja us